Notícies en xarxa.
Bon dia, la una us parla Maria Lara. Aquest matí s'ha celebrat la primera reunió de la Comissió Interdepartamental de l'Habitatge de Catalunya creada pel govern per donar respostes a aquesta problemàtica. La trobada ha estat encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que aprofita la seva intervenció per criticar la idea llançada pels promotors i després rebutjada de fer edificis en dues entrades per separar l'habitatge protegit del lliure.
El govern presenta mesures serioses, no pas ocurrències com algunes que hem escoltat aquests dies. No permetrem que l'accés a l'habitatge continuï sent el primer factor de desigualtat social per joves, famílies i classes treballadores i classes mitjanes. Això no va de catalans de primera i de segona, com malauradament també hem escoltat darrerament. L'habitatge és un dret i no un negoci. L'habitatge és per viure-hi i no per especular.
El president català ha reiterat el compromís del seu executiu de construir 50.000 habitatges públics en 7 anys, en què ha qualificat de la política més ambiciosa i innovadora que estigui fent actualment cap altra comunitat autònoma d'Espanya. Del total dels pisos, una quarta part seran per a joves de menys de 35 anys i un 10% per a famílies vulnerables. I en aquest sentit, els sindicats de llogateres de tot l'Estat han convocat una manifestació el dissabte 5 d'abril per exigir que s'abaixin els lloguers i que l'habitatge deixi de ser per especular. I la mesa del Congrés ha avalat la tramitació de les proposicions de llei del PP, Sumar i Podem, que reclamen que el salari mínim interprofessional quedi exempt del pagament de l'IRPF. Un cop admeses a tràmit, el govern espanyol disposa de 30 dies hàbils per presentar o no un veto a les iniciatives. A la pràctica, la decisió de la mesa obre un termini de prop de 5 setmanes perquè els socis del govern de coalició, PSOE i Sumar, arriben en aquest cas a un acord. I l'Audiència de Barcelona ha desestimat el recurs plantejat pel periodista Saúl Gordillo contra la sentència que el condemnava a un any de presó per agressió sexual. Confirmant aquesta resolució, Gordillo va recórrer a la decisió d'un jutjat penal de primera instància de condemnar-lo per haver agredit sexualment una treballadora seva de 23 anys quan dirigia el digital principal al desembre del 2022. La defensa de l'exdirector de Catalunya Ràdio i de la CN va recórrer en considerar que hi havia un error en la valoració de la prova practicada, ja que defensava que de les imatges es veu que la víctima va consentir aquests tocaments. La secció setena de l'Audiència rebutja aquest plantejament. I en esports, el Barça torna a ser líder després de guanyar el Rayo Vallecano per 1-0. Els blaugranes han retallat 7 punts del Real Madrid en només 3 jornades. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
El 18 de febrer de 2025, això és l'enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 18 de febrer, el Barça és nou líder un altre cop de la primera divisió masculina de futbol, després de guanyar ahir per la mínima 1-0 un gol de penal de Lewandowski al Rayo Vallecano, amb els mateixos punts que el Real Madrid, que demà mateix es juga el seu no sé als vuitens de final de la Champions masculina contra el Manchester City, recordem, amb el 2-3 de l'anada a favor dels blancs. El Barça que esperarà assegut des del sofà aquesta eliminatòria divendres, recordem, el sorteig d'aquests vuitens de final de Champions masculina. Avui, per cert, coneixerem un dels possibles rivals del Barça, que sortirà del duel entre el Mònaco i el Benfica. Parlem de futbol, però també parlarem d'handbol, perquè avui el Granollers té un partit vital per continuar amb opcions de seguir viu a l'European League masculina d'handbol. Ho farà contra el Criens de Lucerna, a Suïssa, en categoria femenina. Ahir us ho explicàvem, ja el Granollers ja coneix el camí cap a la possible final de la Copa de la Reina, que serà anfitrió. Jugarà a Granollers del 14 al 16 de març. Futbol, handbol, però també bàsquet i molt més. Tot això avui a l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, el Barça guanya el Rayo Vallecano i recupera el liderat a la primera divisió masculina.
Triomf treballat dels blaugranes, que en van tenir prou amb un gol del Pichichi Robert Lewandowski, que va transformar un penal provocat per Íñigo Martínez. Amb la victòria, el Barça torna a ser primer amb els mateixos punts que el Real Madrid, però amb millor gol average que els blancs i amb un punt més que l'Atlètic de Madrid.
Avui mateix, per cert, el Barça coneixerà un dels seus dos possibles rivals per als vuitens de final de la Champions.
Aquest vespre es decideixen quatre eliminatòries del play-off previ a vuitens, entre les quals la que enfronta el Benfica i el Mònaco. Avui a Lisboa, la tornada amb un gol d'avantatge per als portuguesos. L'altre possible rival del Barça, si no passa res estrany, serà el PSG de Luis Enrique, que demà juga la tornada contra el Brest al Parc dels Prínceps amb un 0-3 de l'anada.
Per cert, ahir vam saber que el Barça jugarà dos partits amistosos de pretemporada a Corea del Sud.
El conjunt blaugrana s'enfrontarà a principis d'agost a dos rivals del país asiàtic, segons va publicar ahir la promotora The Drive. Serà la tercera vegada que el Barça jugui a Corea del Sud, l'última va ser el 2010.
En categoria femenina, el Barça tira enrere i finalment el duel de quarts de final de la Champions contra el Wolfsburg de la tornada serà el Johan Cruyff.
El club ja havia anunciat després del sorteig que aquest partit es jugaria a Montjuïc, però ara l'entitat alega que finalment es jugarà a l'estadi Johan Cruyff de menor capacitat per la sobrecàrrega de partits durant el mes de març i garantir el bon estat de la gespa.
Pel que fa al futbol de casa nostra, a la semifinal de la Copa Catalunya entre l'Andorra i el Girona, finalment sí que s'ajorna, tal com explicàvem ahir, no jugarà demà.
Els dos clubs i la Federació Catalana de Futbol han arribat a aquest acord per tal de garantir les millors condicions possibles per la disputa del duel a causa del mal estat de la gespa de l'Estadi Nacional Andorrà. El partit ja té nova data i es disputarà l'1 o 2 d'abril, depenent dels horaris dels partits de Lliga dels dos equips. L'altra semifinal la juguen Espanyol i Barça, 19 de març, a la ciutat esportiva Dani Jarque.
En bàsquet, un apunt, el rubinenc Sergi Martínez, jugador del bàsquet Girona, ja s'ha incorporat a la concentració de la selecció espanyola masculina per substituir el lesionat Jaime Bradilla, del València.
El comitè d'estral jugarà dijous i diumenge contra Letònia i Bèlgica, respectivament els dos partits de classificació per a Eurobàsquet, ja sense res en joc, ja que Espanya té el bitllet per la cita garantit. Amb Sergi Martínez són 5 els catalans que formen part de la convocatòria de Sergio Scariolo, Joel Parra, Rafa Villar, Eric Vila i Miquel Salvó. També es baixa blaugrana Darío Brizuela, amb molèsties al tendó d'Aquiles, mentre que un altre català, el jugador de la penya cedit al Dizona, Jordi Rodríguez, participarà dels entrenaments com a convidat.
En handbol, ho dèiem ara, avui el Freaking Granollers afronta un partit que pot marcar les seves aspiracions en competició europea.
Els ballassans visiten aquesta tarda la pista del Criens de Lucerna, Suïssa, en la segona jornada de la main round de la European League masculina. Després d'empatar la primera jornada i arrossegar dues derrotes de la fase prèvia. De fet, les opcions del Granollers passen per guanyar el doble enfrontament contra els suïssos, el primer avui, com dèiem, a Lucerna, a 6:45 de la tarda.
I en categoria femenina, us ho explicàvem també indirecte, el CAC Granollers ja coneix el camí que tindrà per optar a la Copa de la Reina, que jugarà a casa, al Palau d'Esports.
L'equip de Robert Cuesta va tenir sort a principi i a priori, quedant emparellat amb el Morvedre de Sagunt. Eliminatori de quarts de final, el pitjor dels 8 equips que jugaran el torneig si tenim en compte la classificació. De guanyar, les ballesanes s'enfrontarien a semifinals contra el vencedor del duel entre l'Atlético Guardés, actual líder, i el Betionac Basc. I a l'altra banda del quadre, els quarts de final enfrontaran l'Elda contra el Porriño, d'una banda, i el Vera Vera, vigent campió, contra el Gran Canària. Aquesta Copa de la Reina d'handbol es disputarà entre el 14 i el 16 de març al Palau d'Esports de Granollers.
En futbol sala, avui hi ha jornada intersemanal a la primera divisió masculina.
Avui juguen dos equips catalans. L'Indústria Santa Coloma en lluita per entrar a la zona de play-off rep la visita del Cartagena, cinquè classificat, a partir de 7:45 de la tarda i una hora després, a 8:45 del vespre, el Barça visita la pista del líder, l'Inter Movistar. Els blaugranes són tercers a 8 punts dels madrilenys.
En waterpolo, avui també avui recuperen dos partits de la jornada 15 de la divisió nord femenina que va arrencar aquest passat cap de setmana.
El Sabadell, líder en solitari, rep la visita d'un Atlètic Barceloneta que es troba a zona tranquil·la de la classificació a partir de 8:45 del vespre. I un quart d'hora més tard, a les 9 de la nit, el Sant Andreu rep el Catalunya. Les andreuenques buscaran el triomf per recuperar la segona plaça, mentre que les de la Sagrera voldran mantenir la setena posició.
Ara mateix segon és el Terrassa, el comentació Terrassa. I un últim punt, en tennis, Paula Badosa guanya clarament i ja és a 8ens de final del 8000 de Dubai.
La tenista empordanesa ha passat per sobre de la belga Elise Mertens. Aquest matí, aquí ha guanyat per 6-2, 6-1, en poc més d'una hora. Badosa, actual número 10 del rànquing de la UITA, s'enfrontarà demà en un partit que està previst per a 7 del matí, hora catalana, a la Kazaj. Elena Rybakina, campiona de Wimbledon al 2022.
Dimarts 18 de febrer, 10 minuts passen de la una. Per cert, un punt d'última hora, comencem parlant de futbol. Ja tenim les semifinals de la Copa de la Reina de distribuïdes i el Barça, hi haurà clàssic, s'enfrontarà al Real Madrid. En aquestes semifinals de Copa de la Reina, fa uns minuts ha tingut lloc aquest sorteig. En categoria masculina, el Barça va tornar a ser líder a la primera divisió masculina, a la Lliga. Els blaugranes van aconseguir ahir una treballada victòria a Montjuïc contra un bon Rayo Vallecano amb un solitari gol de Robert Lewandowski, que va transformar encara la primera meitat un penal sobre Íñigo Martínez. El Barça va tenir ocasions per fer-ne més, però també en va tenir alguna dels els madrilenys, inclòs un gol anul·lat, encara també la primera meitat per un fora de joc posicional i alguna bona aturada també de Tec, del porter polonès del Barça. En qualsevol cas, com va dir el tècnic blaugrana, Hansi Flick, hi ha partits en què el més important és sumar els 3 punts.
Sometimes it's also good
De vegades és bo simplement endur-se els 3 punts. Avui ha estat un dia com aquests. Ha estat un partit molt dur, molt complicat pels jugadors, perquè el rival ha jugat molt bé. I, per descomptat, hem de parlar de tot el que ha passat, ho analitzarem tot i veurem què podem fer millor.
L'anècdota d'ahir abans del partit va ser la suplència de Koundé per arribar tard a la xerrada prepartit. No és la primera vegada. De fet, és la tercera que Flick castiga el francès per aquest motiu aquesta temporada. El tècnic alemany ho explicava així.
El dia de partit és molt important que tothom sàpiga què ha de fer al camp abans del maig. Tenim dues o tres reunions amb els jugadors i crec que és important que hi siguin i crec que no és molt difícil. I no només és per mi, també per la resta de jugadors, pel club, per l'afició. No vull dir res més ara perquè ho vull parlar amb ell. Però sí, ha arribat tard, tenim una norma clara i no ha pogut sortir d'inici. Això és el que ha passat avui.
This is what happens today.
En qualsevol cas, Koundé ahir va sortir a jugar una hora tard, substituint Héctor Fort, ahir titular, que va fer un bon partit. També va ser titular ahir de nou Frenkie de Jong, que sembla que li ha guanyat el lloc a Casador com a mig centre. El neerlandès, actual primer capità blaugrana en absència de Ter Stegen, parlava ahir de la importància de mantenir ahir la porteria zero.
Todavía no mucho. Es que es bueno ser líderes, pero tienes que ser líder al final de la temporada, entonces queda mucho. Y somos felices de ser líderes, pero queremos ser líderes al final de la temporada. Portería cero nos da mucho, nos da confianza. Sufrir como equipo es bueno, que sabemos hacer eso también, porque no puedes ganar todos los partidos fácil. Entonces yo creo que nos da mucho ese partido.
El Barça que suma els 3 punts i torna a encapçalar, com dèiem, la classificació a la primera masculina amb els mateixos punts que el Real Madrid, però amb un millor gol average i amb un punt més que l'Atlètic de Madrid, que és tercer. Avui mateix, per cert, el Barça coneixerà un dels seus dos possibles rivals per als vuitens de final de la Champions masculina. Aquest vespre es decideixen 4 eliminatòries del play-off prèvi a vuitens, entre les quals la que enfronta el Benfica i el Mónaco. Avui a Lisboa, a la tornada, amb un gol d'avantatge per als portuguesos, que van guanyar 0-1 al Principat. L'altre possible rival del Barça, si no passa res estrany, serà el PSG de Luis Enrique, que demà juga la tornada contra el Brest, al Parc dels Prínceps, amb un 0-3 de marge de l'anada. També demà tindrem, per cert, el Real Madrid-Manchester City al Bernabéu, després del 2-3 favorable als blancs de l'anada. Divendres, el sorteig de vuitens, divendres al migdia, a les 12, a un quart d'una, n'estarem pendents i, evidentment, us explicarem el rival del Barça, que tornarà a jugar dissabte que ve a les 9 del vespre de nou a Les Palmes. Encara en futbol, com cada dimarts, aprofitem per repassar amb una mica més de calma l'actualitat d'alguns equips de casa nostra de la segona i tercera federació masculines. A la segona federació, el Terrassa va sumar un important triomf diumenge a Premià contra el Badalona Futur amb un solitari gol de penal de Gil Muntades per consolidar-se en zona de play-off. Quart, amb 38 punts, a només 3 del líder, l'Europa, i amb 2 de marge sobre el València Mestalla, que seria el primer equip que es quedaria fora dels play-offs. De fet, és el proper rival del Terrassa. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
Pas important del Terrassa Futbol Club de cara a estar a la promoció d'ascens. I és que l'equip de Víctor Bravo va aprofitar la jornada i la punxada dels rivals per reformar la seva posició de promoció. Recordem que el Terrassa ha aconseguit 7 victòries a domicili. I, novament, un dels aspectes que més destaca des de l'arribada del seu entrenador és, una vegada més, porteria zero. Un altre dels aspectes també a destacar és la recuperació d'un dels jugadors que semblava més fora que dins del Terrassa, Diego Garzón. Escoltem el míster del Terrassa. Compta amb tots els jugadors en aquest tram important de la temporada.
Bueno, lo primero que busco es que mandar el mensaje a la plantilla de que todos son importantes y en que si uno trabaja, entrena, puede llegar su recompensa. Y lo segundo que buscaba con estas incorporaciones, porque Diego tiene muy buen centro, tiene uno para uno, sabía que iba a ser un partido de ellos encerrados, que había que ir por banda y quería jugar con gente en banda a pierna natural y bueno, Diego nos daba eso y Gil también nos daba eso y bueno, ha salido bien.
També esperen breu poder comptar amb el davanter Aitami, lesionat. Recordem que el diumenge a les 12 del migdia el Terrassa Futbol Club rep el filial del València, el València Mestalla.
Gràcies, Miqui. Aquest València-Mestalla, que és, com dèiem, l'equip que marca ara mateix la part de fora del play-off. Seria el primer equip que no jugaria al play-off. El Badalona Futur, per cert, que es complica molt la vida, continua penúltim i ara mateix està a 11 punts de la permanència. I el grup 5 de la tercera federació masculina, el Reus Redis, continua líder, però va veure com li retallava dos punts diumenge al Girona B, el seu principal competidor per la Lliga i per l'ascens directe. Recordem que el primer puja directament a segona federació. Encara queda molt, però sembla que la Lliga serà cosa de dos. Reusencs i gironins, separats ara mateix per 3 punts i amb 13 i 10 punts de marge sobre el tercer, el Manresa. La nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
El Reus Futbol Club Redis no va poder passar de l'empat contra el Lleida Atlètic al partit disputat el passat diumenge a l'estadi municipal. Els reusencs van tenir ocasions clares com un xut d'Aitor Serrano que va obligar el porter visitant Pau Torres a lluir-se. Els lleidatans també van disposar d'un penal per avançar-se al marcador, però Pepo Campanera va aturar el llançament. A la segona part, els locals van continuar insistint, amb Xavi Jaime provant sort en una falta al minut 52, però de nou Pau Torres va evitar el gol. Tot i els intents del Reus Futbol Club Redis, el marcador no es va moure i el partit va acabar amb un empat sense gols. Escoltem a Marc Carrasco, entrenador del Reus Futbol Club Redis.
Marxo bé, perquè crec que s'ha vist un molt bon partit de futbol, crec que hem competit, que això era prioritari per nosaltres. Òbviament no enganyarem a ningú, som un equip molt ambiciós i volíem els 3 punts.
Amb aquest resultat, el conjunt reusenc es manté líder amb 49 punts, 3 més que el Girona B. El pròxim compromís serà al Camp de l'Europa en un duel clau per continuar al capdavant de la classificació.
Gràcies, Laura. El Manresa, el Tona i l'Atlètic Lleida també completen les places de play-off en aquesta tercera federació, aquest grup 5. Els manresans van protagonitzar un dels partits de la jornada amb el 5-4 contra el filial del Girona, que trenca la classificació en aquesta tercera plaça, un partit que es va poder veure, recordem, a la xarxa més. A la part baixa hi trobem el Prat, el Sabadell B i la Muntanyesa, que ara mateix baixarien, pendents també de si ha de baixar algú més, amb els possibles descensos compensats. I a tot això ja tenim millor gol de la jornada al futbol català. El més votat ha estat el de Gerard Puget, Pugi, de l'escala d'aquesta tercera federació masculina amb el 50% dels vots. Ha superat les dianes de Carlos Martínez del Mollerussa, també de la tercera federació masculina, i els dos gols de la Unió Esportiva Cornellà en l'empat a 2 contra el Sabadell a la segona federació masculina, el de Luis Forcén i el de Jorge Martínez Losa. Ja sabeu que podeu recuperar els gols al nostre compte dix@esportsenxarxa, on podeu votar cada dilluns el que us sembli millor a la nostra enquesta. En handbol, avui el Freiking Granollers afronta un partit que pot marcar les seves aspiracions en competició europea. Els vallesans visiten aquesta tarda la pista del Criens de Lucerna, a Suïssa, a la segona jornada de la Main Round de la European League masculina, amb moltes necessitats, després d'empatar en la primera jornada contra el Geoghe danès i d'arrossegar dues derrotes de la fase prèvia contra el Montpellier francès. De fet, les opcions del Granollers passen per guanyar el doble enfrontament contra els suïssos, el primer, com dèiem, avui fora de casa, a Lucerna. Escoltem l'entrenador del Granollers, Antonio Rama.
Segurament se'ns apropa el primer partit dels dos que han de marcar el futur del Granollers en aquesta competició. Moltes de les possibilitats que tenim de seguir vius és guanyar els dos partits de Lucerna. Primer, molt centrats amb aquest primer. Un equip molt difícil de defensar, amb un pivot, bueno, ja l'hem vist en el Mundial, a Sipic, amb moltíssima qualitat, que guanya molt bé la posició, amb jugadors amb moltíssim 1 contra 1 i que superen amb moltíssima facilitat. Haurem d'estar molt, molt bé en defensa. I després un equip que té un ritme de partit molt alt també, llavors penso que ens portarà fins al límit i ha de ser un partit molt complet. Si no estem al 100% durant els 60 minuts, serà molt complicat doncs, poder afrontar aquest partit amb garanties.
Avui a 3:45 de la tarda, aquest Criens Freaking Granollers. A la mateixa hora també avui s'enfrontaran els altres dos equips del grup 1, el Geogè Danès i el Montpeller Francès. I en categoria femenina, us ho explicàvem ahir en directe, el CAC 7 Granollers ja coneix el camí que tindrà per optar a la Copa de la Reina, que jugarà a casa, al Palau d'Esports, entre el 14 i el 16 de març. L'equip de Robert Cuesta, que es troba en un bon moment, quart classificat a la Lliga Guerreres després de 4 victòries consecutives, va tenir sort, a priori, quedant emparellat amb el Morvedre de segon en aquesta eliminatòria de quarts de final, el pitjor dels 8 equips que jugaran al torneig, si tenim en compte la classificació. De guanyar, les vallesanes s'enfrontarien a semifinals contra el vencedor del duel entre l'Atlético Guardes, que és l'actual líder sòlid, i el Beti Onac Basc. Escoltem la reacció en aquest sorteig del tenis del Granollers, Robert Cuesta.
Para nosotras es un auténtico lujo poder disputar un evento así deportivo, cosa que hace años era una utopía. Y poder estar aquí en esta sala es todo un lujo. Queremos, sobre todo, poderla disfrutar, poderla vivir al máximo y vivir esta experiencia de la mano de la ciudad, sin duda. Porque aquí tenemos a la capitana que lleva en el club desde Benjamina, ¿no? Poder disfrutar de un evento así, para nosotros no nos podríamos permitir el hecho de no disfrutarla al máximo. Y para eso tenemos que intentar competir a nuestro mejor nivel, sin duda.
La capitana era Martina Capdevila, també present ahir al sorteig que va tenir lloc, com dèiem, a l'Ajuntament de Granollers. Granollers-Morvedre el divendres 14 de març, al Palau d'Esports, a Atlético Guardes-Beti Onac, també aquest divendres, i a l'altra banda del quadre, els emparellaments van quedar amb l'Elda Prestigio contra el Porriño Gallec, d'una banda, i el Vera-Vera Basc, el vigent campió, contra el Gran Canària, el Rocassa-Gran Canària. Aquesta Copa de la Reina, com dèiem, d'handbol, es disputarà entre el 14 i el 16 de març al Palau d'Esports de Granollers. En futbol sala, avui arrenca la 18a jornada de Lliga, la primera masculina, amb els partits, entre d'altres, dels dos equips catalans. Obre la jornada l'Indústria Santa Coloma, que ve de perdre clarament a Pamplona divendres passat contra el Xota, i avui rep al Pavelló Nou el vigent campió de Lliga, el Gimbi Cartagena, a 8:15 del vespre. En parlava el jugador del conjunt colomenc, Àlex Verdejo.
Si llevan esta mala dinámica, supongo que querrán también resarcirse de todo esto y volver a ganar. Pero bueno, nosotros sabemos quiénes somos, a lo que jugamos y da igual que venga el campeón de liga, que nosotros no miramos el rival, no miramos a nosotros mismos y creemos que ese es el secreto de este gran equipo, ¿no? Que da igual quién venga o a quién nos enfrentamos, sino que nos preocupamos de nosotros mismos para poder, bueno, sacar los 3 puntos.
Avui a 8:15 del vespre, aquest Indústria Santa Coloma Gimbi Cartagena, 9è contra 5è, i una hora més tard, partidàs, un dels clàssics de futbol sala estatal en els últims anys, amb l'Inter Movistar Barça, els blaugranes que venen de perdre a casa divendres contra el Valdepeñas, 1-2, i de caure eliminats la setmana passada també a la Copa del Rei, a quarts de final, visiten la pista d'un dels millors Inters dels últims anys, líder sòlid amb 8 punts més que el Barça, que és tercer. En parlava el tècnic blaugrana, Tino Pérez.
Bueno, creo que es una oportunidad, tanto en competición como de ilusión, el hecho de jugar contra el equipo más en forma en este momento, con esa dinámica, bueno, pues ya creo que nos puede dar una buena bombona de confianza, ¿no? De autoestima, que creo que es lo que nos falta o nos está faltando en este momento. La confianza y la seguridad llega a través de ese resultado. Creo que estamos haciendo las cosas bien durante la semana, que evidentemente nos exigimos una mejora en más aspectos para que nos dé en los partidos que, bueno, no estamos encontrando el resultado que queremos.
Avui a 8:45 del vespre, aquest Movistar Inter Barça, al pavelló Jorge Garbajosa, una hora abans, Indústria Santa Coloma, Cartagena, al pavelló Nou. I I abans d'acabar, en waterpolo, avui es disputen dos partits pendents de la 15a jornada de la Divisió d'Honor Femenina. Es posa el dia a les 9 de la nit. Derbi Barcelona entre Club Natació Sant Andreu i Club Natació Catalunya. Tercer contra sisè. Les andreuenques caminaran de guanyar per recuperar la segona plaça que ara ocupa el Terrassa, amb dos punts més. I el líder, l'Estalpul Sabadell, rep també avui a 3:15 del vespre el Barceloneta. Ara mateix sisè classificat, en zona tranquil·la, en el tall més gran amb els 5 primers. Partit a priori assequible que per les vallesanes que es consolidin en primera posició. Ràdio Sabadell, Oriol Ferran.
Les de David Palma no haurien de tenir problemes per imposar-se un conjunt mariner que es troba a la meitat de la taula i mantenir la distància al capdavant de la Lliga. Ara mateix, amb un partit menys, les noies del club, líders, avantatgen en dos punts al Terrassa, a segones. Qui segur que no jugarà avui és la boia estatunidenca Tara Prentice, que tot i que va debutar el cap de setmana la victòria de l'Estrasburg a la Champions contra el mateix Terrassa, en Lliga encara no pot jugar. La mateixa Prentice explicava com va viure el seu debut amb el casquet del Sabadell.
Estic molt emocionada per haver conegut les noies i haver jugat amb l'equip. M'he divertit molt avui veient com de competitives són. El Terrassa és un gran equip i nosaltres volíem esforçar-nos al màxim i donar la nostra millor versió.
El partit arrencarà aquest vespre a 9:15 del vespre a Can Llong. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back.
I fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Man.
Bon dia i bon dimarts, 18 de febrer de 2025, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 18 de febrer tindrem clàssic a les semifinals de la Copa de la Reina. Barça i Real Madrid han quedat emparellats en el sorteig que ha fet aquest mateix migdia a les Roces, a la ciutat esportiva del futbol de la Federació Espanyola. Com dèiem, Barça i Madrid s'enfrontaran a semifinals amb l'anada a Valdebebas, la tornada al Johan Cruyff. Serà a principis de març. A l'altra semifinal s'enfrontaran el Granada i l'Atlètic de Madrid. Això pel que fa a la categoria femenina. A la masculina, ahir el Barça va recuperar el liderat a la primera divisió a la Lliga, guanyant per la mínima 1-0 al Rayo Vallecano amb un gol de penal de Robert Lewandowski. Avui parlem de futbol, però també d'handbol, amb cita clau avui per al Granollers a la European League masculina d'handbol a Suïssa, i també de molt més. Avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, companys.
En futbol, el Barça guanya el Rayo i recupera el liderat a la primera divisió masculina.
Triomf treballat, suat i patit dels blaugranes, que en van tenir prou amb un gol del pitxichi Robert Lewandowski, que va transformar un penal provocat per Íñigo Martínez. Amb la victòria, el Barça torna a ser primer, amb els mateixos punts que el Real Madrid, però amb millor golaveratge que els blancs i amb un punt més que l'Atlètic de Madrid tercer.
Avui mateix, per cert, el Barça coneixerà un dels seus dos possibles rivals per als vuitens de final de la Champions.
Aquest vespre es decideixen quatre eliminatòries del play-off prèvi a vuitens, entre les quals la que enfronta el Benfica i el Mònaco. Avui a Lisboa, la tornada amb un gol d'avantatge per als portuguesos. L'altre possible rival del Barça, si no passa res estrany, serà el PSG de Luis Enrique, que demà juga la tornada contra el Brest. Francesc també, al Parc dels Prínceps, amb un 0-3 de marge de l'anada.
Per cert, ahir vam saber que el Barça jugarà dos partits de pretemporada, aquest agost que ve, a Corea del Sud.
El conjunt blaugrana s'enfrontarà a principis d'agost a dos rivals del país asiàtic, segons va publicar ahir la promotora The Drive. Serà la tercera vegada que el Barça jugui a Corea del Sud. L'última, recordem-ho, va ser el 2010.
En categoria femenina, el Barça tira enrere i finalment el duel de quarts de final de la Champions de tornada contra el Wolfsburg serà el Johan Cruyff.
Doncs sí, el club ja ha anunciat després del sorteig que aquest partit es jugaria a Montjuïc, però ara l'entitat alega que finalment es jugarà a l'estadi Johan Cruyff de menor capacitat per la sobrecàrrega, diuen, de partits durant el mes de març i garantir el bon estat de la gespa.
També jugarà el Johan Cruyff, en principi, la tornada del clàssic de semifinals de la Copa de la Reina, que hem conegut aquest mateix migdia. El sorteig ha determinat que s'enfrontin Real Madrid i Barça a semifinals. A l'anada a Valdebebas, la tornada, com dèiem, al Johan, també al mes de març. A l'altra semifinal s'enfrontaran Granada i Atlètic de Madrid. Pel que fa al futbol de casa nostra, la semifinal de la Copa Catalunya entre l'Andorra i el Girona, finalment, Joan, sí que s'ajorna i no jugarà demà.
Correcte. Els dos clubs i la Federació Catalana de Futbol han arribat a aquest acord per tal de garantir les millors condicions possibles per la disputa del duel a causa del mal estat de la gespa de l'Estadi Nacional Andorrà. El partit ja té nova data i es disputarà l'1 o 2 d'abril, depenent dels horaris dels partits de Lliga dels dos equips. D'altres semifinals, recordem-ho, la juguen Espanyol i Barça, 19 de març, a la ciutat esportiva Dani Jarque.
En bàsquet, un apunt, el rubinenc Sergi Martínez, jugador del bàsquet Girona, ja s'ha incorporat a la concentració de la selecció espanyola masculina per substituir el lesionat Jaime Pradilla, del València.
El combinat estatal jugarà dijous i diumenge contra Letònia i Bèlgica, respectivament, en dos partits de classificació per a l'Eurobàsquet, ja sense res en joc, ja que Espanya té el bitllet per a la cita garantit. Amb Sergi Martínez són cinc els catalans que formen part de la convocatòria de Sergio Scariolo: Joel Parra, Rafa Villar, Eric Vila i Miquel Salvó. També es baixa el blaugrana Darío Brizuela, amb molèsties al tendó d'Aquiles, mentre que un altre català, el jugador de la penya cedit al Tissona, Jordi Rodríguez, participarà dels entrenaments com a convidat.
En handbol, avui el Freaking Granollers afronta un partit que pot marcar les seves aspiracions en competició europea.
Els vallesans visiten aquesta tarda la pista del Creach de Luzerna, a Suïssa, en la segona jornada de la Main Round de la European League masculina, després d'empatar en la primera jornada i d'arrossegar dues derrotes de la fase prèvia. De fet, les opcions del Granollers passen per guanyar el doble enfrontament contra els suïssos. El primer, evidentment, avui, com dèiem, a Lucerna, a 6:45 de la tarda.
I en categoria femenina, també us ho explicàvem ahir en directe, el CAC Granollers ja coneix el camí que tindrà per optar a la Copa de la Reina, que jugarà a casa, al Palau d'Esports.
L'equip de Robert Cuesta va tenir sort a priori, quedant emparellat amb el Morvedre de segon en l'eliminatòria de quarts de final, el pitjor dels 8 equips que jugaran al torneig, si tenien en compte, i amb molt de respecte, a la classificació. De guanyar, les vallesanes s'enfrontarien a semifinals contra el vencedor del duel entre l'Atlético Guardés, actual líder, i el Beti Onac Basc. I a l'altra banda del quadre, els quarts de final enfrontaran l'Elda contra el Porriño, d'una banda, i el Vera Vera, vigent campió, contra el Gran Canària. Aquesta Copa de la Reina d'Handbol es disputa entre el 14 i el 16 de març al Palau d'Esports de Granollers.
En futbol sala, avui és jornada intersemanal, la primera divisió masculina.
Avui juguen els dos equips catalans. L'Indústria Santa Coloma en lluita per entrar a la zona de play-off, rep la visita del Cartagena, cinquè classificat, a partir de 8:15 de la tarda. I una hora després, a 9:15 del vespre, el Barça visita la pista el líder, l'Inter Movistar. Els blaugranes, recordem-ho, són tercers a 8 punts dels madrilenys.
En waterpolo també avui es recuperen dos partits de la jornada 15 de la divisió nord femenina, que va arrencar aquest cap de setmana passat.
Doncs mira, el Sabadell Martí, líder en solitari, rep la visita de l'Atlètic Barceloneta, que es troba a la zona tranquil·la de la classificació a partir de 8:15 del vespre. I un quart d'hora més tard, a 9:00 de la nit, el Sant Andreu rep el Catalunya. Les andreuenques buscaran el triomf per recuperar la segona plaça, mentre que les de la Sagrera voldran mantenir la setena plaça.
I un últim apunt, en tenis, Paula Badosa guanya clarament i ja és a 8ens de final del 8000 de Dubai.
La tenista empordanesa, més concretament de Begur, ha passat per sobre de la belga Elise Mertens aquest matí. Aquí ha guanyat per 6-2-6-1 en poc més d'una hora. Badosa, actual número 10 del rànquing de la UITA, s'enfrontarà demà en un partit que està previst per a les 7 del matí, hora catalana, a la kazakh Elena Rybakina, campiona Wimbledon el 2022. Ladies and gentlemen.
Dimarts 18 de febrer, 7 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. El Barça torna a ser líder a la primera divisió masculina. Els blaugranes van aconseguir ahir una treballada victòria a Montjuïc contra un bon Rayo Vallecano amb un solitari gol del Robert Lewandowski, que va transformar encara la primera meitat en un penal sobre Íñigo Martínez. El Barça va tenir ocasions per fer-ne més, però també en va tenir alguna als madrilenys, inclòs un gol anul·lat per fora de joc posicional i alguna bona aturada de Tec, el porter polonès, ahir també titular. En qualsevol cas, com va dir el tècnic Hansi Flick, hi ha partits en què el més important és sumar els 3 punts. Escoltem Flick.
I think it's not good to show always on the table.
Crec que no és bo centrar-nos on estem a la classificació, perquè és un camí molt llarg. Estic content per l'afició, pel club, perquè es mereix estar en aquesta situació, però sempre hem dit que lluitaríem fins al final. I això no canvia res. Encara haurem de lluitar fins al final, així ho hem de fer, partit a partit, i així hem de seguir fins a final de temporada.
This is how we want to finish this season.
Flick, que no vol mirar la classificació ara, però el Barça ja és líder. L'anècdota d'ahir d'abans del partit va ser la suplència de Jules Koundé, que va arribar tard, de nou a la xerrada de prepartit. És la tercera vegada que Flick castiga el francès per aquest motiu aquesta temporada. Héctor Fort va ser titular i a l'hora de partit, als 60 minuts, va entrar Koundé, substituint precisament Fort. Precisament Flick també va destacar el fet de tenir cada vegada més jugadors activats per a la causa, i no només un 11 titular.
I'm really happy about the level from...
Estic molt content del nivell de l'equip perquè a totes les posicions tenim molt bons jugadors i és molt fàcil fer canvis. Ho hem vist amb l'entrada de Caçador, la d'Eric per Cubarsí. I ja ho he dit a l'equip, és molt important aquest punt de temporada, al principi del final, que les properes setmanes tothom mostri el seu millor nivell. I fins ara, veritablement, ho estem fent i també de quina manera.
It's important to have everyone on the highest level they can show. And at the moment they do it.
I també podem escoltar un dels més destacats d'ahir, el lateral barceloní Alejandro Valde, que es troba en un molt bon moment de forma.
Sabíem que avui havíem d'aconseguir els 3 punts, que ens posàvem primer a la classificació. Ha estat un partit complicat, però l'important que ens hem sanat amb els 3 punts. Moltes vegades dona més valor normalment quan fiquem 3-4 gols, però crec que avui hem fet un treball defensiu fantàstic. Era important sortir amb la porteria a 0 i s'ha vist. Bueno, jo crec que hem fet un gran partit. En altres partits, com he dit, pots guanyar 3-4-0, sí que ells han tingut diverses ocasions clares, però bueno, això és el futbol. De vegades entren a la porteria, de vegades no, i crec que avui he fet un treball defensiu molt bo.
El Barça que suma els 3 punts i torna a encapçalar, com dèiem, la classificació a la primera masculina amb els mateixos punts que el Real Madrid, però amb millor gol a veraix i amb un punt més que l'Atlètic de Madrid, que es queda tercer. Avui mateix, per cert, el Barça coneixerà un dels seus dos possibles rivals als vuitens de final de la Champions masculina. Aquest vespre es decideixen 4 eliminatoris de play-off previ a vuitens, entre els quals el que enfronta el Benfica i el Mónaco. Avui a Lisboa, la tornada, amb un gol d'avantatge per als portuguesos. L'altre possible rival del Barça, si no passa res estrany, serà el PSG de Luis Enrique, que demà juga la tornada contra el Brest al Parc dels Prínceps, amb un 0-3 de marge de l'anada. També demà tindrem, per cert, el Madrid-Manchester City al Bernabéu, després del 2-3 favorable als blancs de l'anada a Manchester. Divendres el sorteig d'aquests vuitens, evidentment us explicarem també aquí a l'enjoc. El Barça tornarà a jugar dissabte que ve a les 9 del vespre a Las Palmas. I en categoria femenina tindrem clàssic a les semifinals de la Copa de la Reina. El sorteig d'aquest mateix migdia ha determinat fa una estona que s'enfrontin Real Madrid i Barça a les semifinals, amb l'anada a Valdebebas entre el 4 i el 6 de març i la tornada al Johan Cruyff entre l'11 i el 13 de març. Escoltem a la migcampista blaugrana Patri Guijarro.
Está haciendo una gran temporada, creo que de cada año lo están haciendo mejor, se están consolidando más, van segundas a 5 puntos. Tiene jugadoras que ya sabemos lo buenas que son, Weir, Linda, que dan ese desequilibrio al equipo. Y bueno, va a ser un gran clásico y un gran partido para estas semis.
Recordem que també al mes de març caurà el clàssic de Lliga, que el club ja va anunciar que es jugaria a l'estadi de Montjuïc, a l'estadi Lluís Companys. Com dèiem a l'inici, ahir el Barça va anunciar que jugarà als quarts de final de la Champions, la tornada dels quarts de final de la Champions femenina contra el Wolfsburg al Johan Cruyff i no a Montjuïc, com havia anunciat en un primer moment. Veurem, en principi també jugarà el Johan Cruyff aquesta tornada de semifinals de la Copa de la Reina. A l'altra semifinal, recordem, d'aquesta Copa de la Reina, s'enfrontaran al Granada i l'Atlètic de Madrid. Encara en futbol, com cada dimarts, aprofitem per repassar una mica més de calma l'actualitat d'alguns equips de casa nostra de segona i tercera federació masculina. A la segona federació, Lleida no acaba d'arrencar. Després de l'empat a 0 de diumenge contra l'Olot, s'ha quedat desè a 3 punts de les posicions de play-off encara, i tot plegat amb el conflicte amb la Paeria, amb l'Ajuntament de Lleida, amb per l'ús del camp d'esports. Des d'UAU Lleida Ràdio se n'han parlat amb les penyes del club lleidatà. Ens omplia el Sergi Guiu.
És un sentiment, Rudes Lleida, Blues Nord, molt esportiu i amics de Lleida han unit forces per tirar endavant una manifestació el proper dijous a la tarda a la capital del Segrià amb la voluntat de que la situació entre el club i la Paeria amb l'ús del camp d'esports com a protagonista canviï. UAU Lleida Ràdio ha parlat amb totes elles i els hi ha preguntat per solucions que puguin desencallar aquest conflicte. Sergi Navarro, president de la penya, és un sentiment veu complicat que es pugui arribar a bon port.
Solució, doncs ho veiem difícil. Al final, si quan estires una corda, si l'estires molt, 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 al final costa que aquesta corda torni, i a part tampoc veiem per segons quina part ganes de trobar una solució.
Sergi Maza, membre de Rudes Lleida, considera que la solució passa perquè la Paeria elabori un conveni exclusiu pel club presidit per Luis Pereira al voltant de l'ús del camp d'esports.
Creiem que la solució passa doncs perquè el Lleida tingui un ús exclusiu del camp d'esports en què pugui fer les inversions que cregui convenient i així donar estabilitat al club. En cas que un altre equip de la ciutat doncs vulgui fer-ne ús de forma casual, com va ser el cas de l'AM fa poc, doncs tampoc hi hauria cap problema.
El president de l'Associació Amics de Lleida, Andreu Rotés, parlava de diàleg com a eina principal per poder arribar a la fi del conflicte.
Defensem, evidentment, el diàleg, no? I creiem en la recerca de solucions basades en això, en el diàleg. I de millor sortida doncs és un conveni estable que doni també seguretat i garanties al club. Què vol dir això? Pues entrem que vol dir que el Lleida Club de Futbol pugui disposar del camp d'esports, de les instal·lacions, amb tranquil·litat, no? Que permeti planificar una gestió per sostenir-se a futur, per poder desenvolupar un projecte competitiu a mig llarg termini. I com hem dit, doncs ens agradaria que l'Ajuntament escoltés la veu de l'afició i treballés conjuntament amb el club.
Segons la Blues Nord, el conflicte es pot resoldre de forma coherent i senzilla si es té en compte el que apuntava el membre de la penya Jordi Navarro.
Passaria per uns punts que al final creiem que no són tan difícils de que es puguin donar. El primer seria que aquestes persones que estan vinculades amb l'Atlètic Lleida deixessin els seus càrrecs a l'Ajuntament. Després, iniciar unes negociacions entre la Paeria i el club per tal d'arribar a un acord consensuat entre ambdues parts. I finalment, que se li doni al Lleida el mateix tracte que a la resta de clubs de la ciutat. És que ni més ni menys, tampoc no es demana res de l'altre món.
Per acabar, Sílvia Ollas, presidenta de la Molt Esportiu, parlava de seure's a dialogar i enviava un missatge a l'afició de Lleida.
Com sempre, les coses es solucionen amb comunicació. Cap conflicte es pot resoldre si les parts no seuen i parlen. Ara bé, si es pretén prendre la decisió unilateralment per part de l'Ajuntament, nosaltres, les penyes, estarem on calgui per recolzar el club, així que també demanem que tothom que s'estimi al Lleida i bueno, que tota la ciutat el recolzi i que vingui a la manifestació de dijous a les 7:30.
Així és on el tret de sortida va passar Ricard Vinyes a 7:45 del vespre i finalitzarà a la plaça de la Paeria.
Gràcies, Sergi. Tornant a la part esportiva, per Sergi, ja ho dèiem ahir, l'Olot de Roger Vidal ha aconseguit amb el punt assumat diumenge al Camp d'Esports sortir de l'ascens i també de la plaça de Playout, que ara ocupa l'Eivissa. I al grup 5 de la tercera federació masculina, el Reus Reis continua líder, però va veure com li retallava 2 punts diumenge al Girona B, el seu principal competidor per la Lliga i per la plaça que dona aquest ascens directe a segona federació. Encara queda molt, però sembla que la Lliga serà cosa de 2. Reusencs i gironins separats ara mateix per 3 punts i amb 13 i 10 punts de marge ja sobre el tercer, que és el Manresa. Torna i l'Atlètic Lleida completen les places de play-off, mentre que a la part baixa hi trobem el Prat, el Sabadell B i la Muntanyesa, que ara mateix en baixarien, pendents també dels possibles descensos compensats. I diumenge també el Badalona va tornar a guanyar a casa, en aquest cas 2-0 a l'Hospi, per sumar la quarta victòria en els últims 5 partits i construir la seva recuperació. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
L'inici d'any 2025 del Badalona a l'estadi municipal ha estat excel·lent, ja que els escapulats han guanyat els 3 partits disputats fins ara al seu camp. La diferència amb la primera volta de moment és substancial, ja que a la primera part del campionat al conjunt badaloní se li van escapar 12 punts jugant com a local, una xifra massa gran per les aspiracions que es van generar a l'inici del campionat. En aquests moments, el Badalona té a només 4 punts d'exposicions de play-off descents i serà clau mantenir aquesta línia en els 6 partits que li resten a l'estadi municipal per acabar la Lliga. Per Badalona hauran de passar rivals com Peralada, Europa B, Manresa, Fundació Grama, Sant Cristóbal i Reus. La defensa Albert Estellés ha fet números d'aquí a final de temporada per intentar classificar-se pel play-off.
Si al final guanyes els 6 que queden, que bueno, som un equip molt fora a casa, ho hem d'intentar, i així guanyant un parell fora, pues, si fas números et donarien per estar amunt.
De cara al següent compromís al camp del Mollerús, l'equip podrà recuperar els sancionats Gonzalo Pereira i Jair, que es van perdre el darrer partit al camp de l'Hospitalet.
Gràcies, Ramon. I a tot això ja tenim millor gol de la jornada al futbol català. El més votat ha estat el de Gerard Puget, de Pugi, de l'Escala, d'aquesta tercera federació masculina, amb el 50% dels vots. Ha superat les dianes de Carlos Martínez, del Mollerussa, també de tercera federació, i els 2 gols de la Unió Esportiva Cornellà, en l'empat a 2 de diumenge contra el Sabadell, a la segona federació masculina, el de Luis Forcén i el de Jorge Martínez Losa. Ja sabeu que podeu recuperar els gols al nostre compte dix@esportsenxarxa, on podeu votar cada dilluns el que us sembli millor a la nostra enquesta. En bàsquet, un parell de punts. El rubinenc Sergi Martínez, jugador del bàsquet Girona, ja s'ha incorporat a la concentració de la selecció espanyola masculina per substituir el lesionat Jaime Pradilla, del València. El combinat estatal jugarà dijous i diumenge contra Letònia i Bèlgica, respectivament, en 2 partits de classificació per a l'Eurobàsquet, ja sense res en joc, ja que Espanya ja té el bitllet assegurat per a la cita. Amb Sergi Martínez són 5 els catalans que formen part de la convocatòria de Sergio Scariolo, Joel Parra, Rafa Villar, Eric Vila i Miquel Salvó. També es baixa el blaugrana Dario Brizuela, recordem, amb molèsties al tendó d'Aquiles, mentre que un altre català, el jugador de la penya cedit al Tizona, Jordi Rodríguez, participarà dels entrenaments com a convidat. Un Jordi Rodríguez que fa poc jugava al filial vinculat de la penya, al Club Bàsquet Prat, que aquest dissabte va guanyar el Salou i recupera la 6a posició a la segona FEB. Al Prat Ràdio, Jonathan Marín.
Victòria clau per al Club Bàsquet Prat davant el Salou, que torna a vèncer després de 2 derrotes i que s'endú l'abraç particular contra un equip amb qui arribava empatat al duel. Els potaglobes van demostrar esperit amb una sortida fulgurant, un 17-3 de parcial que va fonamentar una solvent actuació global. I no era un partit senzill, ni pel rival, ni per la situació a la posició de base, amb Nogués tocat i Sergi Costa amb el turmell molt adolorit i forçant per jugar 9 minuts comptats i donar rotació a Roger Martí, qui va assumir la direcció de l'equip durant la resta del partit. El seu bon paper i la gran actuació de Peñarroya, 6-8 amb triples, MVP amb 26 de valoració, i Iñaki Ordóñez amb 13 punts, 10 rebot i 7 assistències, acompanyada de la resta del grup per endur-se una alegria completa després d'unes setmanes complicades. Escoltem el míster del Club Bàsquet Prat, Josep Maria Reventós.
Estem molt contents perquè hem aconseguit la victòria, a més hem aconseguit l'averaix d'un equip que anava en posicions similars a les nostres, per tant estem molt contents. Jo penso que el partit ha anat més o menys com havíem planejat, tant al darrere com al davant, i bé, hem de corregir algunes coses, però la veritat és que bé, estic molt content. Vam rebre un cop la setmana passada dur, però ens n'hem sortit bé.
El proper partit serà el primer cap de setmana de març davant el Gran Canària fora de casa, ja que aquesta setmana, recordem, hi ha finestra FIBA, per tant l'equip podrà carregar piles de cara al tram decisiu de la fase regular.
Parlem ara d'handbol. Avui el Freaking Granollers afronta un partit que pot marcar les seves aspiracions en competició europea. Els vallesans visiten aquesta tarda la pista del Criens de Lucerna, a Suïssa, en la segona jornada de la main round de la European League masculina, amb moltes necessitats, després d'empatar en la primera jornada i d'arrossegar dues derrotes, recordem, de la fase prèvia. De fet, les opcions del Granollers passen per guanyar el doble enfrontament contra els suïssos. El primer, com dèiem, avui, fora de casa, Lucerna, es contra amb l'entrenador del Granollers, Antonio Rama.
Segurament se'ns apropa el primer partit dels dos que han de marcar el futur del Granollers en aquesta competició. Moltes de les possibilitats que tenim de seguir vius és guanyar els dos partits de Lucerna. Primer, molt centrats amb aquest primer. Un equip molt difícil de defensar, amb un pivot, ja l'hem vist en el Mundial, a Sipic, amb moltíssima qualitat, que guanya molt bé la posició, amb jugadors amb moltíssim 1 contra 1 i que superen amb moltíssima facilitat. Haurem d'estar molt, molt bé en defensa. I després un equip que té un ritme de partit molt alt també, llavors penso que ens portarà fins al límit i ha de ser un partit molt complet. Si no estem al 100% durant els 60 minuts, serà molt complicat poder afrontar aquest partit amb garanties.
Avui a 6:45 de la tarda aquest Criens Freaking Granollers. A la mateixa hora també avui s'enfrontaran els altres dos equips del grup 1, el Gheorghe Danès i el Montpellier francès. I en categoria femenina, us ho explicàvem ahir en directe, el CAC Granollers ja coneix el camí que tindrà per optar a la Copa de la Reina, que jugarà a casa al Palau d'Esports. L'equip de Robert Cuesta, que es troba en un molt bon moment de forma, quart classificat a la Lliga Guerreres després de 4 victòries consecutives, va tenir sort a priori quedant empallat amb el Morvedre de segon en l'eliminatòria de quarts de final, a priori el pitjor dels 8 equips que jugaran aquest torneig, si tenim en compte la classificació actual. De guanyar, les vallesanes s'enfrontarien a les semifinals contra el vencedor del duel entre el líder, l'actual, l'Atlético Guardés i el Beti Onac Basc. Escoltem la reacció en aquest sorteig de la capitana del Granollers, Martina Capdevila.
Al final creo que es una liga, como decía, muy igualada. Sí que es un buen momento para nosotras, pero creo que todos los equipos al final podemos dar sorpresa y, bueno, ahora mismo con mucha ilusión de poder disfrutar la Copa. Antes lo hablaba con Robert, que para cualquier niña del club, de la base, es un sueño ya poder llegar a División de Honor, a disputar con el primer equipo y qué más que jugar una Copa de la Reina y jugarla en casa. Así que cuando lo supe, la verdad es que me ilusioné muchísimo, tengo muchas ganas de poder jugar delante de nuestro público y qué más que poder levantarla.
Granollers Morvedre el divendres 14 de març al Palau d'Esports, Atlético Guardés Beti Onac, i a l'altra banda del quadre, els quarts de final enfrontaran l'Elda contra el Porriño d'una banda i el Vera Vera, vigent campió, contra el Gran Canària. Aquesta Copa de la Reina d'handbol, com dèiem, del 14 al 16 de març al Palau d'Esports de Granollers. En futbol sala, avui arrenca la 18a jornada de Lliga, la primera masculina, amb els dos partits, els dels dos catalans. Obre la jornada de l'Indústria Santa Coloma, que va de perdre clarament a Pamplona contra el Xota divendres passat, i avui rep el Papalló Nou el vigent campió de Lliga, el Gimbi Cartagena, actual 5è classificat a 8:15 del vespre. En parlava el jugador del conjunt colomenc, Àlex Verdejo.
Seria un error si nos basamos en anteriores datos o en anteriores temporadas, porque, bueno, se está viendo, ¿no?, que está todo muy igualado. Ellos vienen una mala dinámica, nosotros venimos ahora de una derrota y bueno, pues los dos buscaremos la victoria y yo creo que aquí en el Pabellón Nou se disfrutará un gran partido y ojalá que no es una mala hora, no es tan tarde, así que yo invito a toda la afición a venir porque necesitamos que venga todo el mundo para ser uno más en la pista, para que nos alienten y eso yo creo que es vital para nosotros, para este equipo, que la afición disfrute de una nueva victoria.
Avui a 8:15 del vespre, aquest Indústria Santa Coloma Gimbi Cartagena, 9è contra 5è, i una hora més tard, partidàs, amb un dels clàssics del futbol estatal als últims anys, amb l'Inter Movistar Barça, els blaugranes que venen de perdre divendres a casa contra el Valdepeñas i de caure eliminats de la Copa del Rei, també a quarts de final la setmana passada, visiten la pista d'un dels millors Inters dels últims anys, líder sòlid ara mateix amb 8 punts més que el Barça, que és tercer. En parlava el tècnic Lorena, Tino Pérez.
Yo creo que es un equipo que ha encontrado un poco su personalidad dentro del campo, ¿no? Es un equipo que maneja maneja los tiempos bastante bien. Tiene gente joven, tiene gente con experiencia, que luego es un equipo muy dinámico, es un equipo muy actual, en el que bueno, está todo al servicio del colectivo, que tienen talento, pero ese talento está aposado o asentado en un montón de jugadores que lo que le ponen es muchísimo sacrificio y solidaridad, que es bueno, pues una de las cosas que creo que el resto tenemos que ir imitando en ese aspecto para estar equiparados a Inter.
Avui a 8:45 del vespre, aquest Movistar Inter-Barça al pavelló Jorge Garbajosa. Una hora abans, Indústria Santa Coloma, Cartagena, al pavelló nou. I abans d'acabar en tenis taula, Tarragona ja es prepara per viure 10 dies de gran tenis taula amb la celebració de les 4 grans competicions estatals que arrenquen a partir d'aquest mateix divendres. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
El Palau d'Esports de Catalunya de Tarragona acollirà des d'aquest divendres 21 i durant 10 dies 4 de les competicions més destacades del tenis taula estatal: la Copa del Rei, la Copa de la Reina, el Campionat d'Espanya Absolut i el Torneig Estatal. L'esdeveniment torna per segon any consecutiu a Tarragona, convertint la ciutat en l'epicentre d'aquest esport, amb la participació de més de 1.000 jugadors i la presència d'uns 3.000 visitants. El director d'esdeveniments de la Real Federació Espanyola de Tenis de Mesa, Daniel Valero, ha explicat quines són les novetats d'aquesta edició.
Vamos a tener 28 mesas, de las cuales 8 van a estar expresamente preparadas para la Copa del Rey de la Reina y el Campeonato de España Absoluto, que es la novedad que hemos hecho este año, ¿no? Hemos hecho otro refuerzo de luz para que tanto el absoluto como la Copa del Rey y la Reina se vean perfectamente. Y nada, tendremos una mesa retransmitida por Teledeporte, tanto el miércoles como el viernes, que serán el miércoles con las finales del absoluto y el viernes con las finales de la Copa del Rey y de la Reina.
L'entrada al Palau d'Esports de Catalunya serà gratuïta per als aficionats que vulguin apropar-se a veure aquesta competició en directe.
I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Wanna dive into your eyes, into your eyes. Straight into your soul tonight and make you smile. When you need a helping hand then. next to you when you need it, crying right by your side when you set a flight, 'cause you're gonna reach the skies. Life is a mountain, you gotta climb, friend. Rough when it's hard and you can't see the end. Boy, you must man up and start the walking. Come until the mountain top. You see you need a cry.
Dimarts 18 de febrer.